Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Hola, bona tarda, amics i amigues. Ens preocupen moltes coses sobre la pandèmia del Covid-19 i seguim fent-nos preguntes, perquè el qui no es qüestiona les coses de la vida és que no és lliure, un principi que hauríem de tenir sempre en compte. Per tant, no tinguem por de fer-nos preguntes i no tinguem por tampoc a la situació, però sí siguem molt prudents. A les portes de l'inici del curs escolar hem sabut avui que els sindicats alerten d'una allau de baixes de docents en situació de risc. Asseguren que la previsió de 800 baixes que preveu el Departament d'Educació no és realista i que quan comenci el curs n'hi haurà moltes més. Els que som pares i mares de família sabem que aquesta situació ens obre un període que esperem que acabi bé, però que estarà molt marcat per la incertesa. Benvinguts al Mirador de l'Actualitat. Salutacions del Jordi Carretero a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i del Rafa Sanahuja a la redacció. Ens posem en marxa. El pensament del dia, quan passa un minut i mig de les 6, ens l'ofereix avui Jordi López Camps, soci d'Òmnium Cultural i també exdirector general d'Afers Religiosos.
Vivim per ser feliços i fer feliços els altres. Estimar les altres persones significa comprometre'ns a favor de la justícia que repara les desigualtats que marginen i segreguen. Cada dia, moltes persones, en diferents llocs del món i de la nostra societat, denuncien les situacions injustes i ens proposen camins per transformar les estructures socials que creen desigualtat i són font d'opressió. Són persones benaurades perquè treballen a favor de la justícia. Aquestes persones, moltes d'elles sense rellevància social, són treballadores constants pel canvi del món. Hem d'obrir el cor per acollir el seu testimoniatge. Necessitem escoltar les seves veus. Hem d'estar atents entre tant soroll mediàtic per descobrir les persones que ens diuen coses sensates.
El mirador de l'actualitat. Una estona diferent per conèixer els temes que ens interessen.
Passem l'actualitat de la tarda d'avui. Rafa Sanahuja, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi.
Pedro Sánchez ha trucat a Quim Torra i han acordat tots dos negociar l'ordre del dia de la propera taula de diàleg.
Així és, va estar ahir a la tarda a l'hora de parlar sobre la data de la reunió. El president de la Generalitat li ha remarcat al president Pedro Sánchez que els pròxims 17 i 23 de setembre està citat a declarar al Tribunal Suprem i al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per l'afer de la pancarta al balcó del Palau de la Generalitat després de la reunió del 26 de febrer a la Moncloa. Aquesta segona convocatòria de la taula de diàleg se celebrarà a Barcelona. Encara no té data, però la Moncloa ha informat que serà els pròxims dies. La taula va quedar ajornada al març per les dues parts a causa de la pandèmia. El president de la Generalitat ha insistit que en aquesta ordre del dia caldrà incloure l'exercici del dret de l'autodeterminació i l'amnistia dels dirigents polítics empresonats. Per Torra, la data de la pròxima reunió de la taula és instrumental perquè l'important és abordar l'arrel del conflicte.
Les residències tornaran a obrir per als familiars la setmana vinent.
Així és, aixequen les restriccions, es permetran les visites i les sortides dels residents independentment de la situació epidemiològica de les regions sanitàries, i és que es valorarà la situació a cada centre. Sortides i visites es podran fer almenys un cop a la setmana. Rafa Ruiz, director estratègic d'Atenció Primària del Departament de Salut, ho ha comunicat en una entrevista a TV3. Aquest nou protocol, que es posarà en marxa la setmana vinent, vol evitar l'aïllament i la soledat que fins ara sentien els avis i àvies que no podien rebre visites dels familiars a causa del coronavirus.
investiguen si els nous blocs de formigó a l'Eixample de Barcelona són un perill.
Així és, Ignasi, la Fiscalia de Seguretat Viària de Barcelona estudiarà si són legals aquests blocs de formigó que l'Ajuntament de Barcelona va posar en alguns carrers per reduir el trànsit de l'Eixample, coincidint amb la pandèmia i el confinament. Els blocs on es pot seure delimiten l'espai per als vianants que fins fa poc ocupaven els cotxes. La investigació de la Fiscalia és per saber si poden representar un delicte contra la seguretat del trànsit per a ciclistes i motoristes a partir de la denúncia presentada per l'advocat Daniel Boseller, president de la plataforma Barcelona Ets Tu.
Moment ara per saber com es presenten les properes hores pel que fa al temps. Ens actualitza la informació el meteoròleg Jordi Miralles. Jordi, bona tarda.
Hola, bona tarda. Situació meteorològica marcada per la inestabilitat al llarg d'aquesta tarda. Ruixats sobretot a les comarques de Barcelona, Pirineu i Tarragona, i serà sobretot a partir de mitjanit quan aquestes precipitacions seran molt més fortes i poden afectar sobretot de forma intensa litoral i prelitoral de Barcelona i també comarques de Girona. De cara a la matinada, primeres hores del matí, els ruixats localment forts arribarien també a les comarques de Tarragona i on són menys probables aquests ruixats intensos, però també n'hi haurà serà a les de Lleida. Pel que fa a demà, un dia amb nuvolositat variable arreu del país, amb ruixats a les comarques de Barcelona, també comarques de Lleida, alguns punts de Girona, i temperatures que demà al matí encara baixaran una mica més. Les màximes no començaran a recuperar-se ben bé fins al proper dijous. Demà màximes, en general, entre els 20 i els 25 graus.
Encara dos apunts més. D'una banda, ha sortit a la venda el llibre Terra Futura, i és que el Papa, en aquest treball, dialoga amb Carlo Petrini sobre ecologia integral.
Així és, Ignasi, en les trobades amb l'escriptor i gastrònom italià Carlo Petrini, fundador de l'Slow Food, el Papa francès narra la seva conversió ecològica des de la incomprensió aparecida al 2007 de la insistència dels bisbes brasilers en la defensa de l'Amazònia fins a la preparació de l'encíclica Laudato Si. Necessitem canviar el nostre paradigma ràpidament, explica, si volem tenir un futur.
I completem l'informatiu explicant-vos que el Santuari del Cor de Maria de Barcelona acull avui, aquest mateix vespre, amb Ràdio Estel present, una celebració de l'Eucaristia en memòria de Pere Casaldàliga.
Està organitzada pels missioners claretians i l'Associació Araguaia amb el bisbe Casaldàliga. Davant l'augment del risc de rebrot de l'afectació del Covid-19, la celebració prevista es manté, però sense l'assistència de fidels, i l'Eucaristia s'emetrà en directe per aquesta casa, per Ràdio Estel, amb una programació especial centrada en el bisbe dels pobres. Serà a partir de les 8, emetrem el programa El Protagonista, centrat en recordar la figura de Casaldàliga, i tot seguit emetrem l'Eucaristia en la seva memòria. Serà coincidint amb els 75 anys de la primera professió de fe, Casaldàliga com a missioner claretià, i un mes després de la seva mort a Batatais, al Brasil. Recordeu, avui, a partir de les 8, programació especial aquí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Actualitat,
entrevistes,
notícies
i bona música.
Tot amb les seccions que et faran arrencar el dia amb bon peu.
A primera hora, el programa de dilluns a divendres.
Tots els matins de Ràdio Estel per començar el dia amb força.
Amb Joan Trias
i Mercè Raga.
T'esperem a les 8 del matí.
A primera hora.
A Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Els infants en situació vulnerable estan patint més els efectes de la crisi sanitària. Aquest estiu serà més necessari que mai donar-los l'oportunitat de participar en activitats d'educació en el lleure amb altres nens i nenes i de recuperar-se emocionalment. A la Fundació Pere Tarrés necessitem la teva ajuda per fer-ho possible. Fes un donatiu a peretarrés.org o al 93 430 1606.
Ràdio Estel.
L'entrevista.
CaixaBank i Bankia són notícia a nivell econòmic aquests dies. Ara fa unes quantes jornades coneixíem la notícia que aquestes dues entitats bancàries, dues de les més importants a l'estat espanyol, negocien per fusionar-se. Tot just ahir, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, assegurava que l'operació pot ser positiva per a l'economia espanyola i per a la cohesió territorial. Aquesta contundència de Sánchez va contrastar amb els dubtes expressats des de Barcelona per la ministra d'Igualtat, Irene Montero, que va qualificar de preocupant la concentració bancària. També avui s'ha mostrat en la línia escèptica el mateix govern català, que ha anunciat que demanarà un informe a la Comissió Europea sobre aquesta fusió de CaixaBank i Bankia. No són aquestes les primeres veus d'alarma sobre els efectes d'una operació financera d'aquest nivell. L'Associació de Consumidors Facua, per exemple, ha alertat també dels efectes nocius que té per als consumidors una concentració bancària, diu, materialitzada en la possible unió de les dues entitats, que podria provocar el tancament d'oficines, més comissions i una pitjor atenció als usuaris. L'operació, en qualsevol cas, també enforteix el grup resultant de cara al futur i beneficia milers de petits accionistes que veuen com el preu de les accions, això sí, s'ha disparat. Per entendre millor aquesta operació, comptem avui, des del Mirador de l'Actualitat a Ràdio Estel, amb la presència d'Anton Gasol, degà del Col·legi d'Economistes de Catalunya. Senyor Gasol, bona tarda.
Bona tarda.
Gràcies per la seva presència. Potser l'anunci ens ha agafat per sorpresa, però és una operació que es podia intuir?
Bueno, des de fa temps és notori que hi ha, per part de les autoritats monetàries a nivell europeu, a nivell espanyol, un excés de capacitat instal·lada, perquè la digitalització, la tecnologia, les noves formes d'operar online i ara amb el Covid, no cal que li digui, posen de relleu de que segurament tanta capacitat instal·lada d'oficines i d'empleats no són necessaris i, per tant, cal un reajust, vaja, disminuir plantilles i disminuir oficines.
D'altra banda, hem escoltat veus crítiques, com dèiem ara a l'informatiu, també veus a favor com la de Pedro Sánchez. En la seva opinió, té més llums que ombres aquesta fusió o com ho veu?
Miri, Miranda, a mi, més que aquesta fusió, que en podem parlar especialment d'aquesta fusió, però jo el que voldria fer és una reflexió general.
Sí.
En l'empresa en general, la regulació de les empreses productives és, podríem dir, relativament poca. En canvi, en el sector financer la regulació és molt intensa, molt estreta, està molt a prop. El regulador et diu, podríem dir, què pots fer, què no pots fer, quants recursos has de tenir, com has de cobrir la morositat, etc. Està molt a sobre. I amb aquest tipus d'empreses financeres, que està molt a sobre, resulta que una de les coses que pot fer lliurement l'empresa, totes en general, és que les empreses poden ampliar les seves naus, poden ampliar el seu negoci i després resulta que si es contrauen ho han de suportar les mateixes empreses. Difícilment els estats va al darrere o la Unió Europea va al darrere a ajudar-les en aquest procés de reajust. Doncs resulta que el sector financer ara hi haurà, segurament, amb aquesta fusió, quan si es materialitza finalment, de l'ordre d'una quarta part de les oficines es tancarà i un nombre és molt important de milers de persones, probablement 8, 10.000 o 12.000 persones s'acomiadaran.
Quedaran sense feina. Vaja.
Notar, el que vull fer notar aquí és que l'acomiadament d'aquestes persones a través d'un ERO o de la fórmula que sigui, normalment serà a través d'un ERO, resulta que l'empleat que estigui subjecte a l'ERO, a la millor rebrà des de la seva edat, a la millor 56 o inclús 53, 54 anys, és a dir, d'aquesta edat, fins a l'edat de jubilació, rebrà, o sigui, el que es farà és indemnitzar-lo pels anys treballats. I aquesta indemnització té els primers 180.000 euros d'indemnització exempts de tributació. Per tant, ja estem veient que és la societat que paga aquest reajust.
Sí.
180.000 per persona que no tributaran de quan s'acomiadin aquests 10 o 12.000 persones. Després resulta que aquestes persones tenen 2 anys d'atur. Per tant, vol dir que paga l'Estat. La cotització continua com si estigués treballant, la cotització a la Seguretat Social, i cobra l'atur i no cotitza. un altre efecte econòmic que es deriva de l'Estat.
I perjudicial una mica per a l'economia de tots.
Clar. Perquè siguem clars, per cada persona que s'acomiada, més o menys del 60% és cost per l'empresa i 40% cost per l'Estat.
Avui ens acompanya, podríem seguir reflexionant en aquesta línia sobre molts punts, però dèiem que ens acompanya Anton Gasol, degà del Col·legi d'Economistes de Catalunya. Vostè, precisament en un article publicat avui, tot just, en el diari Econòmic Expansión, situa la probable fusió de CaixaBank i Bankia en un context diferent, potser més incert que les fusions obligades per la crisi econòmica del 2008. També defensa un sistema europeu de banca sense fronteres per evitar el que poden acabar sent competències entre grans bancs nacionals dels estats. Vostè creu que cal superar això?
Jo crec que aquesta és una obligació que té la Unió Europea. La Unió Europea, pensi que quan se va fer la Unió Econòmica i Monetària, es va voler fer la Unió Bancària. Hi ha un sol supervisor, que és el Banc Central Europeu, hi ha una política monetària única, un únic tipus d'interès, hi ha un sistema de resolució de crisis per a les entitats financeres únic a tota Europa, s'està pensant en mirar d'aconseguir un sistema de garantia de dipòsits també únic a tota Europa, per tant, fixi's de totes les coses que li estic dient a nivell europeu. Uh-huh. Si això és així, com no s'entén que la banca no sigui també a nivell europeu? Què vol dir que hi ha sistemes financers dels 27 estats membres? Uh-huh. Això és un endarreriment que s'ha de superar. Perquè aquesta manera de fer fusions nacionals, que van molt bé per evitar costos, però ja li dic quina part més important d'aquests costos se la carrega l'estat en qüestió. En canvi, si fossin fusions transfrontereres, no caldria fer aquests ajustaments tan dràstics i, en canvi, podrien ser entitats més complementàries, que l'una està molt millor des del punt de vista digital, són mercats diferents. Per tant, les fusions nacionals són fusions, diríem, de replegament, són fusions de marxa enrere. I les fusions transfrontereres són fusions expansives, de tirar endavant i de transformar-se cap a unes noves exigències financeres.
Per tant, ja per acabar, senyor Gasol, seria millor, segons vostè, es vol mullar del tot, que no es produís aquesta fusió i que s'optés des de la Caixa, des de CaixaBank, per exemple, o des de Bankia, per una altra fusió transfronterera?
Jo penso que, ja ho he dit, que m'inclinaria per les fusions transfrontereres i a mi veuria amb molt més bons ulls que CaixaBank fes una fusió amb una o més entitats a nivell europeu. Uh-huh. Això per mi seria molt més desitjable i crec que al llarg termini seria millor. La prova és que si nosaltres ara tiréssim enrere, semblava que quan es va fer CaixaBank o quan es va fer Bankia o quan es va... Escolta, que ja teníem la solució de per vida, veritat.
Uh-huh. I en canvi això no s'acaba. Més fusions.
Que no. Sí. I ha durat 4 dies.
Sí. Moltes gràcies, senyor Anton Gasol, degà del Col·legi d'Economistes de Catalunya. Una abraçada i fins una propera ocasió.
Molt bé, Ignasi. Adéu-siau.
Passen 3 minuts i mig d'un quart de set.
Estoy loco por el tenis, me encanta su juego tan emocionante.
La notícia curiosa.
Loco por el tenis, me encanta su ritmo tan electrizante.
Avui sí, Rafa, estrenem temporada per a la notícia curiosa. Bona tarda de nou.
Bona tarda, ràpidament, Ignasi, perquè ja està sonant aquest Estoy loco por el tenis. I és que la meva primera notícia curiosa de la temporada és la història d'un pelotazo. I el número 1 del món, Novak Djokovic, va ser desqualificat tot just fa 2 dies, el diumenge, a l'Open dels Estats Units, després de donar Ignasi un cop de pilota a una jutge de línia durant el partit de vuitens de final davant de l'asturià Pablo Carreño, per cert, quan el marcador reflectia un 6-5 a favor de l'Espanyol. Després de cedir l'últim joc d'aquest parcial, el serbi Djokovic es va girar i va llançar la bola cap a la paret del fons a què estava colpejar Ignasi accidentalment en el coll de la dona, que va caure immediatament a terra i va haver de ser atesa pels serveis sanitaris de l'organització. Malgrat que el Bodo Djokovic va defensar que no hi va haver intenció, com va quedar clar per les imatges. La direcció del Grand Slam va decidir, finalment, concedir la victòria a Carreño, que, per cert, estava atònit amb el que estava passat. Ja veieu, amics, de vegades donar un pelotazo pot ser molt contraproduent. D'altres vegades no, eh? Sobretot si és de caire econòmic i si no que li pregunten a Felipe González, que gairebé se'ls va inventar en els anys 80. Per cert, que Djokovic es va acostar a la jutge de línia per preocupar-se per ella. Tots tranquils, que és un noi educat. Pelotero, però educado. El cop de cap de Zidane, la patada de Kung Fu de Cantona, la trepitjada de Stoikov a Urizaraz Pitarte.
Sí.
M'agrada molt aquest nom.
Déu-n'hi-do. Sí. Fa 30.
Urizaraz Pitarte.
Azpisarte, deien, no?
Azpisarte. Molt bona. I ara la pilotada de Djokovic. Fer esport, Ignasi, que desestressa molt.
I tant. Segur que molts oients recorden aquelles llançades de raqueta a terra de John McEnroe, per
sí.
exemple.
És estrany que McEnroe no tingués ninguna pilotada cap jutge de línia.
No?
És estrany.
I em sembla que no el van desqualificar mai. Sí que el van sancionar en algun moment, però res. Gràcies, Rafa.
De res, Ignasi.
Seguim des del Mirador de l'Actualitat.
El Mirador de l'Actualitat. Allò que passa i per què passa.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia, de dilluns a diumenge, la missa des de la Catedral de Barcelona. Podeu escoltar-la en directe a 7:15 del vespre. Sí, ara també els diumenges a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge, escolta en directe la missa de la Catedral de Barcelona a Ràdio Estel.
Masomega.rojo aporta els àcids grassos omega-3 que contribueixen a dur una dieta sana i una salut cardiovascular òptima. Ara més que mai, Masomega.rojo és el teu complement natural ideal. Demana Masomega.rojo a Maen Punes o al 669-56-17-68. Anota 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Masomega.rojo ara. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial.
Sabies que a Sants s'amaga el forn de terrissa més antic del barcelonès? I que a Hostafrancs es van inventar les primeres ulleres aquàtiques graduades? Descobreix la Barcelona del 1900 i els seus secrets. Viatge a la botiga de l'àvia, una ruta teatralitzada per grans i petits. Entra a la web escenahistòrica.cat i reserva ja les teves entrades.
Raül, hauríem de trobar un nom així, amb força, pel programa. No sé, jo havia pensat una cosa així intel·lectualment potent com Paidologos.
Jordi, i algo más sencillo, Crédito de síntesis.
Estic pensant, què és el que més m'agrada a mi de l'escola?
L'hora del pati.
L'hora del pati, tots els dimecres a les 8 del vespre.
Ràdio Estel.
Taula d'anàlisi.
Mirem avui cap als Estats Units, que viu amb intensitat la campanya per a les eleccions presidencials del novembre, amb un duel entre Donald Trump i Joe Biden que promet ser emocionant fins al final. El candidat demòcrata es vol presentar com el de la unitat davant d'un adversari, l'actual president, que continua desafiant la seva baixa popularitat dels últims mesos amb el seu habitual estil basat en l'enfrontament i l'exhibició de la seva autoritat en formes prepotents. Ho podem dir clarament així. Biden, amb uns 8 punts per sobre ara mateix, de mitjana, sobre Trump en les enquestes ara mateix, buscarà la victòria amb missatges de poques sacsejades, mentre l'aspirant republicà i actual president optarà pels revulsius i els cops d'efecte, per les bones o per les males. Ens acompanyen per donar una pinzellada d'anàlisi a aquest tema Verónica García Morales, professora de la Universitat de Barcelona i experta en seguretat urbana. Bona tarda.
Bona tarda, Ignasi.
Gràcies. Mexicana, per tant, els Estats Units és un país veí que segur que vostè coneix de sempre, no?
Sí, tenemos ahí bastante cerca esta realidad.
I tant que sí. També és amb nosaltres Lluís Sols, professor i col·laborador del Centre d'Estudis Cristianisme i Justícia. Bona tarda.
Bona tarda.
Bé, com veuen ara mateix la situació? També amb la qüestió del racisme, dels abusos policials sobre ciutadans de raça negra i tota l'onada de protestes, la mort recent, també s'ha de dir, d'un partidari de Donald Trump en uns aldarulls.
Bé, jo penso que no està clar el resultat. Sembla més probable que perdi les eleccions Trump, però no està res clar. De fet, una diferència similar hi havia uns mesos abans.
De les anteriors.
Anys, i al final va acabar guanyant Donald Trump. Jo penso que no són unes eleccions normals. Bueno, jo mai havia vist unes eleccions com aquestes. Pràcticament són un referèndum sobre Trump. O sigui, Joe Biden és una figura molt neutra, que no destaca molt en cap sentit, tampoc té molts anticossos, no té molts contraris, i és el... Bueno, si votes no a Trump, doncs és Joe Biden, no? I en aquest sentit, bueno... dependerà de les coses que faci Trump que surti una cosa o una altra. Però, clar, el personatge té molt poder, té molts pocs escrúpols i té moltes bases que jugar. La qüestió més... El farà, la qüestió és com respondrà l'opinió pública americana aquesta vegada a les, diríem, barbaritats que faci Trump.
Senyora García Morales.
Claro, es que, como bien señalas, no son unas elecciones en un contexto... conocido, ¿no? Estamos dentro de, además de la pandemia, de todo el tema del coronavirus, y justo en ese momento también surgen todos los movimientos antirraciales, ¿no? Por la muerte de George Floyd, y esto también viene a tener un impacto importante en el escenario de las elecciones de Estados Unidos. A partir de allí, bueno, ya desde muy temprano, ¿no?, se empieza a decir esto va a hacer que cambien los resultados, pero... parece que queda mucho tiempo todavía y que puedan pasar cosas totalmente imprevistas. Y yo creo que todo lo de los movimientos antirracistas sí que está cobrando una fuerza importante. Y más allá del candidato demócrata de Biden, estaría la candidata a la vicepresidencia, que sería Kamala Harris, que aquí sí que tendría una potencia, creo yo, o un impacto bastante importante.
Entre altres coses, perquè Joe Biden, si fos elegit al novembre, es convertiria en el president de la història dels Estats Units que arriba a la Casa Blanca amb més edat. Encara superaria Ronald Reagan i Donald Trump, que van arribar grans ja.
A veure, hi estic d'acord. Realment tot això de Trump és una mica foc d'artifici. Darrere d'això que hi ha al país, hi ha una greu crisi social. Una greu crisi social que es manifesta en el tema racial i en el tema de les rendes, de la desigualtat, no? Són dos cordes que s'han anat tensant i que ara s'estan trencant. Una desigualtat creixent, cada vegada més inacceptable, cada vegada més rebutjada, i que ara genera pues, un malestar molt fort. I el mateix malestar que Trump està intentant canalitzar, per cert, i aprofitar. I el malestar racial, clar, de totes aquestes discriminacions que s'han anat acumulades dècades i dècades, i tantes promeses de que això acabaria i això no acaba mai, que arriba un moment el prou, no? El prou, i amb aquestes imatges terribles que hem vist i tan significatives dels maltractes policials, no? Realment han mobilitzat l'opinió pública, i jo penso que això és més fort que el fenomen Trump, que té un final, o sigui, no durarà, no serà etern.
Trump oferia ja des de l'inici del mandat una línia, diguéssim, proteccionista econòmicament, nacionalista, podem dir, que connectava amb uns sectors importants de la societat, fins i tot econòmicament semblava que la seva política no era del tot amb mals resultats. És a dir, que potser no és tot negatiu, encara té seguidors, no?
No, claro, al principio, de hecho, este era el fuerte de Trump, ¿no? La parte económica que iba, pues, con resultados, vamos a decirlo así, dentro de todo, positivos.
I amb un atur baix, també, perdó.
No, claro, entonces esta era una de las claves que él tenía y con las cuales se sentía fuerte para, pues, poder contender en estas próximas elecciones. Sin embargo, claro, el tema de la pandemia cambia todo, el tema de la fuerza policial desproporcionada, el tema de la discriminación salta todavía más en este contexto, y por tanto, pues el lema de Trump no queda otro más que ley y orden. Entonces, a diferencia de lo que plantea Biden, como bien señalabas al principio, Ignasi, el lema de unidad, y que de hecho es de las primeras veces, ¿no?, que un candidato, que un presidente de Estados Unidos, más bien separa y divide y no une.
Estem a punt d'arribar, falta un minut, a 6:45. Ens acompanyen la professora de la Universitat de Barcelona i màster en Seguretat Urbana, Verònica García, i el col·laborador de Cristianisme i Justícia, Lluís Sols. Volia dir alguna cosa en aquesta línia.
Sí, que això ja havia passat fa 100 anys. O sigui, la situació aquesta d'una desigualtat molt forta, un malestar molt fort, que en un moment donat posa en perill fa sentir por a les elites. Llavors, un sector de les elites el que fa és canalitzar aquest malestar en contra del diferent. Això és exactament el que va passar fa 100 anys. O sigui, la desigualtat abans de la Primera Guerra Mundial era fortíssima, gairebé tan forta com ara. Després va baixar i ha tornat a pujar. La solució, entre cometes, per por, en aquest moment va ser la revolució russa i el comunisme i tot això, la solució va ser mobilitzar el malestar dels nadius contra els percebuts com els jueus, els... La base social de Trump és idèntica a la de Hitler. I clar, i igual que Hitler ha aconseguit mobilitzar un sector dels pobres blancs, dels pobres alemanys en aquell moment, i amb aquest sector, més els seus fidels de sempre, doncs Hitler va arribar a treure un bon resultat de les eleccions, no les va guanyar, això és un mite.
Amb el sistema parlamentari alemany, és a dir, sense majoria absoluta, diguéssim.
Va aconseguir una majoria simple, però sí, tots sí. Els altres estaven mobilitzats contra ell i no volien de cap manera que el governés.
Però va governar.
Ho va aconseguir, però no per les bones, no per les bones. I ara mateix, doncs, bueno, aquesta mateixa base social és la que ha mobilitzat Trump. Li ha donat resultat fa 4 anys, però clar, són tant les bestieses que ha fet que a mi em sembla que l'havien posat, em costa entendre com els animals alemanys van arribar a votar un Hitler, i em costa entendre com encara hi ha tants americans a un votarate d'aquestes característiques.
A banda del que ha comentat el senyor Sols, que el veiem una mica apassionat en aquests moments, hem de recordar que els Estats Units i Europa ara no és el mateix que Alemanya als anys 30, també els alemanys van votar sense saber el que passaria, suposo, no? També intentant entendre una mica la sociologia alemanya dels anys 30.
Deia que no faria el que deia que faria,
I per tant sí que hi havia unes promeses en aquesta línia d'això, d'expansionisme, en fi, que després es va derivar, doncs, en el conegut genocidi jueu. Però està d'acord, senyora Verónica García, sí, amb el que diu sobre la base semblant a la de Hitler a Alemanya?
Bueno, en cuanto al contexto, no, porque creo que estamos en sistemas democráticos totalmente distintos, aunque es verdad que sí que hay un discurso que empieza a calar y que es un discurso de odio, que es un discurso discriminatorio, excluyente, desde el punto de vista racial, de género, pero que... tenemos resortes en las democracias que permiten, pues esto, cambiar a los gobernantes en determinado momento. La división de poderes es fuerte en Estados Unidos, sobre todo, aún con los problemas que actualmente existen. Hay un sistema de contrapesos que de una u otra forma no permitirían llegar a esa foto final, que además es la que nosotros tenemos.
Per cert, i per tancar el tema electoral, si els sembla, qui li havia de dir a Donald Trump al gener, quan va superar amb èxit el procés de destitució al Congrés, és a dir, l'impeachment, amb totes les enquestes a favor, que ara estaria així la situació. Per tant, la crisi del Covid-19 s'ha posat pel mig, i potser amb aquesta actitud, no sé si dir negacionista o sí, negacionista de Donald Trump, ha pogut influir això en aquestes enquestes ara a favor de Biden?
Bueno, primer dir que abans parlava de la base social, no dir que això passaria, que hi hauria un Hitler... Que...
Sí, que Donald Trump faria el mateix que Hitler d'aquí, si guanyés d'aquí 3 anys, ja ens entenem, sí.
La pregunta teva era...
Sí, deia que si el Covid-19 ha estat decisiu en aquest capgirament de les enquestes.
Sí, que me n'he dubtat. A veure, el que havia passat, penso, des del meu punt de vista, que és que el nacionalisme econòmic, l'egoisme a curt termini funciona, a llarg termini no. O sigui, si un país comença, i un país poderós, comença a canviar les regles del joc en el seu favor, pues sí que aconsegueix alguns avantatges a curt termini. A llarg termini, la manca d'unes regles internacionals del joc respectades per tots, acaben perjudicant a tothom. Clar, ell estava rebent els bons efectes a curt termini d'això, i el que passa és que ha tingut mala sort, és cert, i tot allò del coronavirus s'ha portat per...
Aquest és un problema imprevist per tothom,
diguéssim. Aparent bon resultat que, bueno, com dic, penso que era completament
fictici,
la càscara, no? Dins no havia cap solidesa, això aniria malament a mig termini amb tota seguretat.
Está de acuerdo también.
Sí, no, claro. Lo que pasa es que a veces todos estos tipos de discriminaciones también están como invisibilizadas, y con el tema del coronavirus precisamente pues como ya se ha mencionado, ¿no?, se han tensionado aún más y se han hecho muy visibles, y esto es lo que no estaba en ese guión de Trump para las elecciones.
Se té l'evidència.
I quan parlem dels Estats Units, des de Catalunya i des d'Europa, per exemple, tenim una mica aquesta dicotomia, no?, entre mirar-nos el que passa allà amb certa distància i també pensar que el que passa allà ens afecta, no? Per tant, el país més poderós del món, ens agradi o no, el país amb més influència, es juga molt aquest novembre, i vostès han parlat de crisi social. Això és un problema de fons que sovint brota als Estats Units. És a dir, que hi ha una crisi en un país que de vegades el mirem com a exemplar, no?, a nivell d'organització interna, de sistema polític federal, d'avenç econòmic i tecnològic. Com pot evolucionar aquesta crisi? Per què creuen que hi ha una crisi profunda i què passa? Què passa? La pregunta del milió. Què passa als Estats Units, socialment?
Abans de contestar, diria que en el món internacional es parla del poder dur i el poder tou. Els Estats Units tenia tots dos, no? El poder tou era el prestigi. Ha perdut molt prestigi amb Trump. O sigui, ara no hi ha una propensió a sentir-se liderat per Trump al món.
Però li sembla que en Barack Obama tampoc va ser una gran explosió de progrés.
La pèrdua de referent, el mateix fet que el coronavirus sigui el país que ho ha fet pitjor, però això és un signe de que tot ho està fent d'una manera que no invita a la imitació. Ha perdut amb Trump molt prestigi i els Estats Units estan preocupats si el podran tornar a recuperar. Ara, estic d'acord amb la crisi social, que és molt profunda. A veure, Estats Units és un país que s'ha posat a si mateix com model, però potser és un país que no ha fet prou autocrítica de les coses que estaven malament. Una mica pagats de si mateixos. Què passa? Que mentre que Europa ha anat avançant en el seu moment en l'estat del benestar, les pensions, les universitats assequibles, és a dir, el sistema sanitari, Estats Units no, en dient que som els millors, doncs la seva població, diguem, està patint unes condicions cada vegada més difícils. Jo penso que no tots, però una part important de la població està despertant.
Sí, a veure si aquesta crisi social profunda és preludi d'un ressorgir. No? Última intervenció, si vol, senyora no, García Morales.
Claro, sobretot creo que el referente es más de la sociedad americana, ¿no? Más que los gobernantes ahora mismo, que como bien ha señalado, con Trump ha perdido pues muchísimo prestigio, pero bueno, los movimientos sociales, la investigación, las universidades, la cultura, creo que toda esa base social es en la que quizá deberíamos tomar como referente para hablar de racismo, que por ejemplo en Europa, esto ha sido un movimiento que se ha hecho global, ¿no? Hemos visto la réplica de estas manifestaciones antirracistas en muchas ciudades europeas. Quizá como sociedad también, pues plantear los temas que tenemos en nuestra propia casa y que tampoco se hablan mucho y que los gobernantes tampoco creo que tengan la iniciativa de hacerlo en estos momentos.
Sí, doncs veurem com evoluciona aquesta situació als Estats Units i com la solidaritat també, no?, amb les persones discriminades per racisme s'activa. Bé, no hem entrat en la qüestió migratòria, però vostè, senyora Verónica García, és mexicana i sap que molts dels seus compatriotes doncs, estan patint, no?, aquesta intenció doncs, de posar el mur, no?,
claro,
més llarg, i és un problema també. Bé, doncs, no sé si vol dir dues paraules en 15 segons.
La política...
És que fer patir més.
Fer patir més, sí.
Política migratòria d'exclusió, totalment.
Sí. Moltes gràcies, Verónica García Morales i Lluís Sols, per haver-nos acompanyat. Fins una altra. Bona tarda.
Bona tarda.
Nosaltres ens acomiadem. Fins aquí al Mirador de l'Actualitat. Gràcies, amics oients, per la vostra companyia. De seguida, el comentari de l'Evangeli del dia. Després, a 3:15, les vespres de Montserrat, i immediatament quan acabin les vespres, la missa de cada dia des de la Catedral de Barcelona.
Ràdio Estel. Paraula d'avui.
De l'Evangeli de Mateu. Genealogia de Jesús, el Messies, fill de David, fill d'Abraham. Abraham va ser el pare d'Isaac. Isaac, de Jacob, Jacob de Judà i els seus germans. Jessé va ser el pare de David, el rei. David va ser el pare de Salomó. Després de la deportació,